a Cher y he estudiado fuera, he estudiado a Barcelona y hice la residencia de medicina interna en Madrid. Y Marta, ella es de Valencia, ha estudiado también medicina interna a Lleida y pues tampoco tenía una conexión directa en el hospital de Vinaròs. Y yo tampoco tenía cap intención de tornar a Vinaròs. Yo tenía tres plans per a mi futur laboral. Però bueno, en tot això de la pandèmia, nosaltres vam acabar així. Vam arribar a medicina interna i pues, un dels problemes que tenia l'hospital era la cardiologia. Entonces, pues, en el doctor Rodríguez, Marta i jo pues, vam començar a intentar organitzar. I poc després, Natàlia, que estava treballant a Castelló, pues, també en un interès en treballar així, perquè ella és de Vinaròs, viu així a Vinaròs, pues, va tornar. I pues això, no sé quan va ser, quan vas dir tu. I a primers del 21 pues, van coincidir els tres a l'Hospital de Vinaròs en Juan. I van fer un equip junt amb Irene, que no ha pogut vindre, que és Irene Bellido, que molts la coneixereu, perquè veig que molts d'ací que treballa a l'hospital i també alguns pacients que tenim nosaltres. Vam fer un equip de cardiologia i vam intentar un poc organitzar les coses. Fixeu-vos com estàvem. A primers del 2021, quan vam arribar els quatre, la llista d'espera aproximada, al gener del 21, estaven veient malalts que s'havien derivat a cardiologia al juny del 2019. Això és un any i mig de llista d'espera per a veure una consulta. És a dir, que des d'ahir pues, estava des del pacient que arribava i no sabia per què l'havíem cridat, perquè ja no se'n recordava, i pues, el pacient que cridava i havia tingut ja pues, dos infarts en aquest temps. Era així, era una mescla de pacients que no sabia ningú res. Vam arribar ahir, alguns que s'havien mort també, esperant la visita, era així. Entonces, el que vam intentar és organitzar una mica les coses. Era complicat perquè hi havia unes carpetes de pacients del doctor Scrisce, que es va jubilar el 2018, que no s'havia vist cap, ningú. És a dir, un pacient que... Revisió en 6 mesos, abril del 2018. El 21 ningú l'havia vist. I probablement així el metge de capçalera l'havia tornat a derivar dues vegades, perquè hi ha pacients que s'han de veure cada 6 mesos, cada 3, quan sigui. Hi havia carpetes d'un altre company de Castelló que va vindre un temps, que va estar bé, malalts, hi havia papers per ací, uns papers que no sabien què eren, consultes que ja s'havien vist, era un desastre. Entonces, el que vam intentar és organitzar una mica tota la feina que hi havia i vam començar una mica a distribuir-nos la feina en 3-4. I a partir d'ahí vam començar a treballar una mica, pues, una mica més organitzat i una mica més bé, junt en el treball d'infermeria, que és clau en tot aquest aspecte. Entonces, vos contaré una mica l'activitat que tenim en l'actualitat i pues, un poc com estem ara per a, que, a nivell de pues, llista d'espera, proves complementàries i demés. Entonces, partíem d'aquesta situació al gener del 21 i el que estem fent ara habitualment, pues, la cardiologia, tot això, és peculiar, la cardiologia de l'Hospital de Vinaròs. La cardiologia pues, de l'Hospital de Vinaròs treballem Natàlia i Juan, que són cardiòlegs i se dediquen a pues, cardiologia clínica i a fer totes les proves complementàries, i Marta Quirós i jo, que som internistes, ens dediquem a la cardiologia clínica. És a dir, no fem proves complementàries com ecografies, reglades, no posem holters, algunes coses que no fem nosaltres. Això és peculiar. S'assumeix d'alguna manera, perquè som un hospital perifèric, on els recursos són els que són, sobretot humans, i s'assumeix. Entonces, l'activitat que tenim fins a l'actualitat són aproximadament una mitja de malalts ingressats a la planta. El malalt ingressat és el que té una problemàtica aguda, va a urgències i ingressa a la planta, i és el pacient que passem visita diària, posem els tractaments, el valorem, el revisem, i quan el pacient millora lo suficient, pues, se li dona l'alta i se programa un seguiment a la consulta. Pues, aproximadament tenim una mitja de 9-10 pacients al dia. Això és més que suficient, o és un treball per a una persona exclusivament dedicada a això, si se volen fer bé les coses, perquè els malalts pues, un pot passar a la planta en un minut, saludar i dir molt bé, o fer bé les coses. Llavors, això ja ocuparia el treball d'una sola persona. Després, a part d'aquesta tasca que fem a la planta, també a la planta tenim consultes. Consultes són, per exemple, d'urgències, un malalt que ve a urgències per un dolor toràcic i el company que està a urgències el valora, crida el busca de cardiologia i el que estiga en el busca pues, baixa a l'urgència, el valora i diu pues, jo crec que sí que ha d'ingressar o jo crec que no és un dolor cardiològic i és una altra cosa. Llavors, això també és una tasca que s'ha de fer diàriament. Aproximadament serien unes 15-20 a la setmana. Companys de la UCI, que necessiten una ecografia, una valoració per cardiologia, companys de medicina interna, que tenen un malalt que ingressa per una pneumonia, però se complica en una arrítmia, doncs també l'hem de veure. Això és la tasca, diguem, de l'hospitalització. Després hi ha un treball que potser sigui el més voluminós, que són les consultes externes. És a dir, són els malalts que deriven altres especialistes, bé siga pues, hospitalàries, o fonamentalment el pes és de l'atenció primària. És a dir, quan qualsevol dels que esteu així, pues, teniu una molèstia, teniu un ofec, un dolor al pit, unes palpitacions, pues, un va al seu metge de capçalera, se li fa un estudi a l'atenció primària, si se considera que és algo que pot ser cardiològic i necessita una valoració, se'l deriva. Aquestes són 100 consultes mensuals, que s'han de veure, 100 consultes mensuals. I després tenim també pacient que va a l'urgència, en un problema agut, que no és necessari un ingrés per a tractar-lo, i se l'envia a la consulta de cardiologia. Això serien unes 20 al mes, és a dir, 120 consultes mensuals. Primeres consultes, és a dir, una primera valoració en malalts que nosaltres no coneixem i venen per una primera valoració. I a part d'això, tenim el que és les segones consultes, és a dir, és un malalt que hem valorat i que considerem que necessita un seguiment a la consulta per la seva patologia. Aquestes es veuen aproximadament unes 290 consultes al mes. Sumant-les totes serien unes 400 consultes entre primeres i segones mensuals, més el treball de la planta. I a part, els malalts no només necessiten una valoració clínica del malalt, és a dir, l'exploració física, l'anamnesi, les preguntes, sinó que moltes voltes necessiten alguna prova complementària per acabar d'establir el diagnòstic, veure el seguiment, veure si ha millorat, han empitjorat. Quines són les proves complementàries? Pues, la més utilitzada és l'electrocardiograma. A la consulta fem més de 500 electrocardiogrames mensuals. L'altra prova més freqüent és l'ecografia. Es fan aproximadament 190 ecografies al mes. Hi ha una tècnica una mica més específica, que és l'ecografia, que no fem a través del tòrax, sinó que es fa en un tubet a través de l'esòfag i es veu el cor per detrás, que els fa Natàlia, i aquestes fem dos o tres al mes. I a part d'això, posem els holters, algun d'ací ho hem posat i diverses voltes, a més. I el holter és com un electrocardiograma, posem unes pegatinetes, el malalt marxa a casa en les pegatinetes que van en una petaca que registra l'activitat cardíaca 24 hores, el dia següent torna i s'analitza aquest registre de 24 hores. Això serveix per estudiar palpitacions, veure si té alguna arrítmia, doncs posem aproximadament uns 50 al mes. I a part també es fan les proves d'esforç, en el tapís esterolat, caminar i córrer, que fem aproximadament 15-20 al mes. Llavors, aquesta és l'activitat laboral per a 4 persones. Dos cardiòlegs que poden fer proves complementàries i dos internistes que fem la part clínica. És un treball bastant gran. Vull dir, jo quan he fet els números, jo hagués dit, si m'hagués preguntat, que fèiem la meitat de coses. Jo no sé com podem fer, de veritat, ho dic, m'he sorprès del volumen. I a part d'això, hem posat a terme ja diversos projectes que jo crec que tenen bastant sentit i que funcionen bé. Una és l'atenció ràpida a la fibril·lació auricular. És a dir, la fibril·lació auricular és l'arrítmia, la del sintrom, la de la pastilleta del sintrom, pues que és molt prevalent. Llavors, els pacients que arriben a urgències, se valoren urgències, s'inicia el tractament a urgències i es valorem a la consulta de cardiologia en 3 setmanes. Per què 3 setmanes? Perquè quan arriba a urgències se posa l'anticoagulació i a les 3 setmanes, 4 setmanes, és quan podem plantejar si necessitem una altra tècnica més específica, com seria la cardioversió elèctrica, és a dir, llevar-li l'arrítmia en un xoc elèctric, si s'han d'enviar a Castelló per a fer una tècnica un poc més avançada, com és l'ablació, que es crema una zona del cor per a tallar les arrítmies. Llavors això funciona i això genera 2 consultes diàries, a més de les que vos he contat. Tots els dies es veuen 2 malalts que tenen fibril·lació auricular. Es porta la consulta, es fa una ecografia i es decideix el tractament. I després ja tenim una altra via clínica, una altra manera de treballar, que és la unitat d'insuficiència cardíaca. Els malalts amb insuficiència cardíaca són els malalts que tenen una intolerància a l'esforç, que quan caminen s'ofeguen, que se'ls unfen les cames, que se'ls acumula líquid al pulmó. Això és la insuficiència cardíaca. Un diagnòstic una miqueta més precís, que necessitem ecografia per a fer el diagnòstic i altres proves. I aquests malalts són especialment importants per la complexitat de la patologia. És una patologia amb una alta mortalitat. L'ingrés a l'hospital en pacients que tenen més de 65 anys, el més freqüent, infeccions, problemes respiratoris, pulmonars, operacions... la patologia més freqüent és la insuficiència cardíaca en qualsevol hospital, tant de cardiologia com de medicina interna. És molt prevalent i és un problema perquè genera una alta càrrega assistencial. Què vol dir això? Pues que són malalts que quan els ingressen a l'hospital, els valorem, els diagnostiquem i els posem un tractament, tenen una alta tassa de recurrència de la malaltia. És a dir, reingressen molt freqüentment. La tassa de reingrés als 30 dies està entre el 20% i en alguns casos el 30%. És a dir, que 3 de cada 10 malalts que donem d'alta d'insuficiència al mes es tornem a tindre ingressats. Llavors, és un problema. La manera de solventar aquest problema és crear una via clínica. És a dir, algo tenim que fer per a que en aquests 30 dies els malalts no tornin a ingressar. I això implica pues, organitzar-se en pues, nosaltres com a metges i en infermeria. I tenim la unitat d'insuficiència cardíaca, on el paper clau són les infermeres. Dolors, que no ha pogut vindre, i Irene, que tampoc ha pogut vindre, són les dues infermeres que tenim. Entonces, en aquests malalts, quan marxen d'alta, fem una visita molt ràpida. A la setmana ens veiem a la consulta, ajustem el tractament diurètic, iniciem el tractament, i molts malalts tenen cardiopaties complicades que requereixen de visites pues, molt seguides, aproximadament cada 2-3 setmanes, en la que posem tractament, ajustem les dosis, pugem les dosis, les vigilem, i això hem aconseguit disminuir la taxa de reingrés a l'hospital i augmentar la qualitat de vida dels malalts. Això genera setmanalment, a part de lo que us he contat, 26 consultes. Tenim ara mateix 123 malalts en seguiment. Estos són molts malalts que acaben, si no van bé en el tractament i en aquest seguiment estret, acaben derivats a Castelló, perquè molts necessiten un desfibrilador, necessiten unes teràpies una miqueta més complexes, i alguns acaben a València, a la unitat de la FE d'insuficiència cardíaca, perquè necessiten pues, teràpies avançades, i alguns acaben en trasplantament cardíac. Entonces, és una unitat que hem creat, que és d'alta complexitat, són malalts molt complexos, que requereixen de visites properes, on la infermeria és fonamental. Els malalts que entren en aquest programa, que no són tots, ja us dic ara mateix, són 123 dels més de 1.500 malalts que tenim en seguiment, tenen un telèfon de contacte amb la infermera. Són pacients que s'eduquen, tenen consultes específiques en infermeria. Quan tenen algun problema, tenen un telèfon de contacte, se valora per infermeria i aquest mateix dia o el dia següent se'ls cita a la consulta de cardiologia, se'ls valora i s'ajusta el tractament. Si no ho fèiem així, acabarien urgències i ingressats a la planta. No? Entonces, tant la via ràpida de la fibrilació auricular com, sobretot, la unitat d'insuficiència cardíaca són dos projectes que requereixen de molt de temps, molta dedicació, una infermeria formada, que s'han format, estudien, estan apuntades a cursos, a màsters, per a formar-se específicament això. La nostra infermera Irene, que és la que van començar amb ella, és experta en insuficiència cardíaca. I funciona bé la unitat. Així ve que alguns malalts que portem a la unitat, que si després, quan acabem un poc d'explicar-vos una altra cosa, volen explicar la seva experiència, jo crec que estaria bé que la coneguéssiu. Perquè quin és el problema? Pues que tot això que vos he explicat, el dia 28 no podrem fer res. Res és res, vull dir, res. Ni l'hospitalització, ni les consultes externes, ni les proves complementàries, ni la via ràpida de la fibrilació auricular, ni la unitat d'insuficiència cardíaca que ens preocupa especialment. Entonces, este és una mica el diagnòstic que tenim. I el que volíem una mica era explicar-vos això. Jo esperava, sincerament, molta més gent, perquè crec que això estan més implicats, molta més gent de la que esteu així. I és una situació, a la meva manera de veure, és greu. També és veritat que és un capítol més de la història de l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Jo porto 2 anys i mig i és molt estrany el mes en el que diem mira que bé estem tots bé, mira neurologia que bé està, i ui, digestivo que bé, estem tots. És raríssim, cada mes tenim un problema. Quan no és urologia, és la UCI, és psiquiatria, és dermatologia, i això, a part de repercutir en els malalts, repercutix en els professionals de l'hospital i, sobretot, en l'atenció primària, que és un problema gravíssim. Per què? Pues és que al final tot això que no veiem així acabarà a les urgències de l'hospital i a les consultes d'atenció primària, que d'altra banda estan saturades. Entonces, fet una mica el diagnòstic, que és el que vos he explicat ara, pues vos explicarem una mica el que hem intentat fer, pues, nosaltres per solventar la situació, però bueno, una mica explicar-vos, a part de que no farem res de tot el que vos he explicat, què implicarà per a l'hospital, què implicarà per als malalts, i vos explicarem una mica què hem intentat fer nosaltres com a metges, no com a, com a polítics ni com a gestors, com a metges. Hem intentat solventar la situació en les nostres possibilitats, que són poques, ara us contaré una mica més detall. Bueno, si tinc alguna pregunta, alguna cosa, interrompiu i... Sí, sí. Esto lo, os lo cuenta Natalia ahora, porque el día 28 de abril.
Para, el problema que existe en el momento del servicio de cardiología, ¿cuál es? Hay una jubilación prevista del otro cardiólogo que está, que es el doctor Rodríguez, y es una jubilación prevista ya desde hace prácticamente 2 años. Él cumplió 65 años hace 2 años. Ha prolongado su tarea laboral durante pues, eso, prácticamente estos 2 años, y pues este año, estando en todo su derecho y pues por otro tipo de problemas, pues también ha decidido jubilarse. Y esto la dirección y la consellería lo sabe pues, desde hace 2 años, porque era una jubilación previsible. Por otro lado, pues yo soy la otra cardióloga y pues evidentemente hay cosas que no se planean de forma intencional. Estoy embarazada y por mi embarazo pues también me va a coger la baja que me corresponde por maternidad y por el embarazo, y pues dada la situación, la verdad es que las dos cosas pues han coincidido en el tiempo. No ha sido algo premeditado ni planeado, simplemente pues se ha dado la casualidad de que ha coincidido así, y pues coincide que el doctor Rodríguez pues tiene su fecha de jubilación ya establecida y termina su actividad laboral el día 28 de abril, y yo también a partir del día 2 de mayo ya no estaré en el hospital por la baja maternal. ¿Cuál es el problema de esto? Ellos dos están en el servicio de cardiología, sí, pero como lo ha dicho mi compañero, ellos son médicos internistas, no son cardiólogos, y pues finalmente no pueden asumir la responsabilidad que implica llevar el servicio de cardiología. No porque no lo sepan manejar, porque lo hacen muy bien, han estudiado, se han preparado y por algo lo están haciendo. Pero si no tienen una persona que les apoye, que pueda hacer las pruebas, que pueda hacer las técnicas, pues no se puede llevar ningún servicio de cardiología. Porque no se puede trabajar sin alguien que te haga las pruebas o a quien puedas consultar pues, una duda que tengas en dado caso. Entonces, de ahí surge el problema, por eso el día 28 de abril, no es por otra cosa. Esto ya se viene avisando también, ya desde que yo estoy embarazada dimos parte pues a la dirección del hospital hace aproximadamente 2 meses y medio, y esto ya se ha transmitido a la Consellería de Sanidad desde entonces, y desde entonces llevamos esperando una respuesta y una solución, presionando nosotros desde el servicio de cardiología, presionando desde el servicio de medicina interna, presionando desde el servicio de la unidad de cuidados intensivos. Se han pasado escritos donde se dice principalmente pues que desde luego ningún paciente cardiológico puede ingresar en un hospital que no tenga un servicio de cardiología disponible, porque pues sería una negligencia, y hasta el momento pues eso, no hemos recibido ninguna clase de respuesta. ¿Esto qué implica? Pues evidentemente si un paciente cardiológico pues no puede ingresar en este hospital, a algún sitio se tiene que ir. Por referencia, pues el hospital al que se tendría que ir es el Hospital General de Castellón, que como mínimo estamos hablando pues, de una distancia de 80 kilómetros a Vinaros, más o menos, sin contar los pacientes que vienen de Morella, del Sports y todo esto. Eso con lo que implica pues, para familiares y demás, pues el traslado a otra ciudad, las visitas a los hospitales y pues los seguimientos durante el tiempo de hospitalización que tenga que estar, porque pues evidentemente aquí no podrán estar hospitalizados. Eso en cuanto a la hospitalización. Luego las consultas externas también, si no hay cardiología, pues no se pueden atender consultas externas y por tanto también se tendrán que derivar a otro hospital. Por lógica, lo mismo irán al Hospital General de Castellón. Esto implicaría que el Hospital General de Castellón tenga que asumir la lista de espera propia de ellos, más la lista de espera de los pacientes del Hospital de Vinaros de toda, bueno, de toda la provincia. Eso significaría pues, atrasos en las consultas externas, tanto para primeras visitas como para segundas visitas, y pues, tampoco tenemos la garantía real de cuándo se van a ver los pacientes y si van a seguir la continuidad que nosotros estábamos dando pues, hasta el momento y que estábamos intentando, pues, lo que ha dicho Ivo, arreglar durante estos 2 años y reducir pues, a lo que lo hemos reducido. De cualquier manera, se supone que esto tiene que venir también de una orden de consellería que nos diga dónde tenemos que derivar a los pacientes y estamos pues, hoy a día 26 de abril y todavía no tenemos una respuesta de a dónde van a ir los pacientes el día 2 de mayo. Entonces, por eso decimos que es una situación grave, porque pues, realmente es una situación en la que no solo los médicos nos vemos afectados, porque pues, está claro que para los médicos y para el servicio médico del hospital, urgencias, UCI, interna, cirugía, que constantemente también necesitan un apoyo por otros motivos del servicio de cardiología, también se van a ver afectados. Lo que decía mi compañero, un paciente que ingresa por una neumonía a veces necesita una ecografía del corazón y si no hay quien se la haga, pues puede tener implicaciones médicas. Entonces, eso ya es a nivel médico lo que nos implica a nosotros, pero lo que le implica a la población, a los pacientes, es una falta de continuidad asistencial grave en la consulta externa y, por supuesto, implica desplazamientos a otras ciudades que también pues, tienen repercusiones pues, a nivel del funcionamiento de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Esto también se repercute pues, en lo que será la formación de los residentes que tenemos en el hospital actualmente. Actualmente se forman más o menos 8 especialistas en medicina de familia todos los años en este hospital y desde hace 2 años un especialista en medicina interna. Son ganancias que hemos tenido y son ganancias que repercuten en que estas personas luego trabajen en esta área de salud. ¿Qué pasa? Si cada vez mermamos más los servicios del hospital, no solo la cardiología, sino el resto de especialidades médicas, pues es gente que al final nunca escogerá este hospital para formarse. ¿Por qué? Porque pues no tienen los servicios mínimos para poderse formar de forma adecuada para dar una atención integral a los pacientes posteriormente. Entonces, nuestra intención era pues eso, transmitir todo esto para que sepáis la gravedad del problema, para que entendáis que es un problema de todos. No lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos realmente pensando en la población, en lo que hemos logrado y en lo que creemos que repercute a la población en general. Porque estamos muy preocupados. Cada vez que tienes una consulta y le tienes que decir al paciente nos vamos y no sabemos cuándo lo veremos o quién lo verá, pues es algo que te repercute. Tenemos pacientes ahora mismo que están con tratamientos activos y que no sabemos si ese tratamiento tendrá una continuidad o no tendrá una continuidad. Y pues emocionalmente pues también repercute a todos nosotros. Y creo que a los pacientes pues también el tener la inseguridad de no saber qué va a pasar con ellos. Pacientes que probablemente han estado estables durante este último año, que no han vuelto a ingresar en el hospital, pues probablemente tampoco sea algo agradable. ¿Nosotros qué hemos hecho desde que ha surgido este problema? Pues bueno, lo que hemos dicho, desde hace 2 años ya se viene diciendo lo del doctor Rodríguez. De momento, pues eso, respuesta alguna no se ha recibido. Se ha planteado muchas veces que las plazas de las oposiciones médicas se den al menos 1 o 2 plazas aquí en Vinaroz, pero pues las plazas al final de momento siguen sin decidirse a dónde van a ir. Entonces, en ese sentido, esa respuesta no la tenemos. Desde que surgió hace 2 meses el problema, están publicadas 2 vacantes de cardiología del Hospital de Vinaroz en las sociedades científicas, en las ofertas de empleo, y hasta el momento pues tampoco hemos recibido ninguna clase de respuesta de gente buscando trabajo. Y bueno, y nos consta que la gerencia, pues eso, sí que ha ido a la consellería, ha informado, ha intentado presionar, con el agravante para nosotros en cierta parte, pues que la consellería, pues en cierta medida ha pasado un poco de la situación. Dicen que se ha informado con muy poco tiempo de antelación, pero pues estamos seguros de que Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo y que no es el primer problema que tiene este hospital. Esto, como le decía mi compañero, es un problema continuo que no solo surge ahora con la cardiología, sino que está surgiendo desde hace meses con múltiples especialidades. Entonces, lo que creemos es que pues eso se debe buscar una solución definitiva para determinar qué es lo que se puede hacer legalmente para que se garantice la continuidad asistencial en este hospital.
Fijaos que la cardiología... Sí, digues.